Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
2025.
El 25è aniversari de mort coincideix amb la publicació del llibre Cor trencat, Mort i vida de Carles Sabater, del periodista i escriptor tarragoní Pep Blai. A l'obra, l'escriptor també desmenteix que el cantant de Sau morís per una suposada addicció a les drogues. Assegura que, segons l'autòpsia, Sabater patia arrítmies i per això diu que va acabar morint d'una aturada cardiorrespiratòria.
Arriba un moment en què penses, i si igual tota la llegenda que corre de que el Carles havia tingut problemes d'addicció amb les drogues i que no sé què, dius, a veure, anem a ser objectius i anem a intentar, ja que escrius un llibre sobre ell, arriba fins al final, Pep, no? I llavors el que he fet és una investigació. L'autòpsia sembla una cosa, però quan te l'acabes de mirar te n'adones que el Carles va morir del cor i que el seu cos no era el cos de persona addicta.
Avui, a partir de les 11, aproximadament, recordarem Carles Sabater, amb la directora de cinema Laura Jou, l'última parella d'en Carles, i també amb el cantant Roger Pedrós, que ens versionarà segurament el tema més conegut del Sau, Boig per tu. I dèiem el davantal, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, i coincidint amb aquesta celebració i amb el centenari de la ràdio a Catalunya, Ràdio Associació estrena el podcast Tu Calla. És una sèrie de 33 capítols basada en les memòries de Josefina Rifà, que és la filla de l'empresari Eduard Rifà, l'home que més va contribuir l'empresari a fundar la NRSID, l'Associació Nacional de Radiodifusió.
El teu avi Eduard, el meu pare, ha estat la figura més brillant de la família. N'estic orgullosa com a filla, però durant molt de temps i a causa de...
En aquest podcast es combina la narració d'aspectes familiars i costumistes de l'època amb els primers passos de la radiodifusió catalana. Descobrireu detalls històrics del muntatge d'AJU, la primera llicència de ràdio que s'atorgava a Espanya, o de Ràdio Girona i Ràdio Lleida. Tu Calla és un podcast produït i dirigit per l'actriu i radiofonista Dolors Martínez. Ja el teniu disponible, si voleu, a RAC+1. I al Matina Codina de RAC 105 avui també celebra el Dia Mundial de la Ràdio i ho fa convidant els presentadors que han passat pels matinals de RAC 105 els últims anys. Fins a les 11 del matí els visitaran Miquel Bernis, que tornarà a cantar el temps, Llucià Ferrer, editor del Fricandó Matiner, Badó Lledó, editor també del Fricandó Matiner, Ivan Medina, el reporter per antonomàcia de RAC 105, amb qui repassarem els reptes més bojos que va completar, en Peyu, autor de Trucades Surrealistes, Quim Morales, el Pérez Esquerdo, que van dirigir la primera hora, Elisenda Carot, que també va participar al Fricandó Matiner, i el mític Josma. També avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, el Col·legi de Periodistes ha presentat un número especial monogràfic de la revista Capçalera dedicada als 100 anys de Ràdio Catalunya. Són 100 pàgines amb articles que parlen dels orígens i del futur del mitjà, ho explicava el director de la revista, Jordi Rovira.
Que fa repàs d'un mitjà de comunicació que va néixer en plena dictadura. Hem de pensar que aquest segle la ràdio ha viscut una república, dos dictadures, una guerra civil i l'actual democràcia. D'aquests 100 anys, 43 han estat en dictadura. Per tant, ha estat una història convulsa. És la crònica d'un mitjà que no ho ha tingut fàcil. I tot el que estem escoltant fins i tot avui en dia és hereu de tot això.
La revista també inclou articles d'opinió que tenen un codi QR que permet escoltar-los amb la veu dels mateixos autors. 9 i 3 minuts als esports amb Repsol. El Barça i el Girona respiren una mica tranquils després de l'empat a 0 de l'Atlètic de Bilbao aquesta nit al camp del Cuel, Almeria. L'ensopegada de l'equip d'Ernesto Valverde fa que el Barça tingui 5 punts ara de marge sobre la zona Champions i que el Girona en tingui 10. Però, sens dubte, el gran beneficiat és el Madrid. Els d'Ancelotti han guanyat el seu principal perseguidor, el Girona, i a banda han vist com tota la resta punxaven. El Barça, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Tot plegat avui que torna a la Champions, també a RAC1, després de 2 mesos d'aturada, a les 9 del vespre, Leipzig-Real Madrid i Copenhagen-Manchester City, en el que serà el partit número 900 de Pep Guardiola com a entrenador professional. Demà, també a les 9 i també a RAC1, la Lazio rebrà el Bayern de Múnich i la Real Societat jugarà al camp del PSG a París. El Barça no juga fins dimecres de la setmana que ve al camp del Nàpols. Més coses, l'expresident del Betis, Manuel Ruiz de l'Opera, es troba en estat crític a la UCI d'un hospital de Sevilla. Ruiz de l'Opera té 79 anys i arrossega uns problemes intestinals que han empitjorat els últims dies. I la selecció espanyola de waterpolo jugarà demà les semifinals del Mundial. Ho farà contra els Estats Units després de guanyar de 3 gols al Canadà.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I avui, amb la nova jornada de protestes dels pagesos, tornem a estar molt pendents del trànsit.
Els cursos d'anglès a l'estranger de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes i anem a comptar tractors des del RAC. Àlex Huguet, bon dia, Àlex.
Molt bon dia, doncs si continuen les marxes lentes a aquesta hora del matí, la que pot provocar més cues és la de l'A2, que ara està provocant, està passant pel tram de Sant Joan d'Espí, Sant Feliu de Llobregat, encara en aquest horari d'hora punta, i si bé hi ha un tram de congestió, no suposa un col·lapse per dirigir-se cap a Barcelona. De fet, queden més cues a la B23 entre el Papiol i Molins de Rei en sentit nord, o també a la P7 des de Sant Cugat fins a aquest enllaç amb la B23 al Papiol durant 4 quilòmetres en sentit Tarragona. A la resta de demarcacions, a Girona la marxa avança ara pels municipis del sud de Figueres, entre Borrassà i Vilafant a la P7, i a Tarragona també hi ha afectades aquesta P7 per l'Hospitalet de l'Infant cap a Tarragona, la C51 al tram de Lió en direcció a Valls, i l'N420 entre Riudecols i Duesaigües. A l'àrea metropolitana pel Vallès també hi queden algunes retencions, a la P7 a Santa Perpètua durant 2 quilòmetres en sentit sud, o arribant a Barcelona per la C58 des de Montcada. I finalment, a les rondes hi ha cues en els dos sentits de la marxa a Sant Gervasi, en els dos sentits a la B20, i a la litoral 6 quilòmetres encara entre el Fòrum i la Ciutadella en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 de la mateixa manera com l'hem començat, és a dir, parlant de ràdio. Perquè avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, al versió RAC1, coneixerem el desenllaç del concurs del segle i sabrem qui és l'oient que en sap més de ràdio a Catalunya.
Sentiràs un àudio d'Onda Cero i hauràs de dir a què s'hi parla.
L'atac terrorista de les Torres Bessones.
Sentireu veus mítiques de la història de la ràdio, ens haureu de dir de qui són.
El Tarragona, el tiempo no respeta fijarse ni a Santa Tecla.
Isabel Gemio.
La nit dels ignorants, diu l'Enric, i la resposta de l'Enric és...
De quin partit i any estem parlant?
Diria, estem parlant de divendres a RAC1, vam celebrar les eliminatòries en cadascuna de les ciutats on vam fer el món a RAC1, la competència, el vostè primer, el versió RAC1, el nou sé i el tu diràs. Doncs bé, aquesta tarda, a partir de les 6, arriba la gran finalíssima amb els quatre oients que divendres van guanyar les eliminatòries. Avui es veuran les cares al costat de Toni Clapés i els seus Muppets contestant les preguntes que han preparat el Xavi Puig i l'Edu de Valle. Seran preguntes sobre la ràdio històrica, i l'actual també, és clar, per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio i els 100 anys de la Ràdio Catalunya. 100 anys d'aquest mitjà que fem i estimem com el primer dia.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 8 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Joan López Alegre, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia, bon dia.
Bon dia, Toni Aire, bon dia, què tal? Hola, què tal, Isabel García Pagán?
Molt bon dia.
Que passi un bon dia, Ot Bou, bon dia.
Bon dia. Avui t'he fet cas.
Hola, Mònica, bon dia, eh?
Hola, Jordi Basté, bon dia.
Quan has llegit el davantal, he agafat la meva ràdio despertador i li he fet un petonet al front.
I on li he dit que ara faci un petonet?
He dit a Carona.
Per cert, que tinc un problema, que és que m'he deixat molts noms. Molts. I hi ha avui gent que m'ho recorda.
Home, però...
Que em recorda. Mira, per exemple, És veritat que m'ha escrit la seva neta, el José Luis Surroca, que va ser Josep Lluís Surroca, que el seu pare, el seu fill va ser un dels grans caps d'esports de Ràdio Joventut, que és el Juanito Surroca. Evidentment, el Surroca avi va ser la persona que va tirar endavant una emissora que va ser d'un èxit bestial. Jo crec que és, sempre explico que és la RAC1 del segle XX, que era Ràdio Joventut, que estava a Via Augusta 17, ho diré en castellà perquè així ens ho vam aprendre. Després vull recordar-me de, evidentment, Bernils, Vendrell, Monzó, el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, que no ho he dit, la Glòria Serra, que va portar com ràdio els matinals d'aquesta emissora, les ràdios locals, imprescindibles per entendre el que són les ràdios, diguem-ho, nacionals. No m'he recordat d'on el nom del Xavier Grasset, que feia, va fer molta ràdio abans de fer televisió.
I l'Oracle.
Sí, després les ràdios locals, importantíssimes per entendre tot això, com deia, com per exemple Ràdio Reus o Ràdio Lot, que van ser dues ràdios de les més pioneres que va haver-hi a Catalunya.
I per fer de pedrera.
Per fer de pedrera, evidentment. Estem parlant d'Albert Malla, també, amb el... Estic parlant del que vas fer un dels programes segurament més longeus de la història de la ràdio esportiva, que era el Santi Carreras amb el Força Esports, però és que abans hi havia... Ràdio Barcelona tenia un segon canal que era Ràdio Esport, totes les hores, tots els esports. I això hi havia el mític Àlex Botines o el Lluís Canut. Estem parlant de Joaquim Ventalló, que va ser el primer... Parlem molt del Puyol, però diuen que les llibres diuen que el primer gran narrador del futbol en català va ser el Joaquim Ventalló. I Nilo Tempore. Clar, però tot això és que és molt important.
Mira, Ràdio Mataró, que estava a l'avinguda Jaume Recoder, van començar grans noms com Sílvia Coppolo, Ricardo Aparicio i Carlos Herrera.
Mira, deixa'm que digui...
Aquests tres van començar a Ràdio Mataró a l'avinguda Recoder.
Clar, Sílvia Coppolo, un altre dels noms també important, que feia un programa a Catalunya Ràdio al començament que poca gent se'n recorda, perquè ara tothom està parlant de quan el Xavier Solà va agafar el suplement. Però abans del suplement hi havia un programa que es deia El diumenge tot s'ho menja, que presentava la Sílvia Coppolo. T'imagina't, que en parlem d'any. Mira, i de la Ribas Castro, recordes la Ribas Castro? Estic per fer una bestiesa, Toni Aire.
Què és?
Estic per fer una bestiesa.
Què, i trucar-lo? Limitar-lo?
No, jo no limito.
Trucar-lo.
Marga.
Trucar-lo.
Marga, espera't un moment. Estigueu per mi, sisplau, que estem fent ràdio, gràcies. Llavors que l'explico ja perquè hi ha molta gent allà i vull fer una cosa. Marga, fem una bestiesa avui? Avui, i a més parlaré en primera persona com parlava la Ribas Castro. Anem a regalar testos.
Testos?
Testos.
El que venen seguint torretes.
No, no, el que es deia històricament, macetes, que és el que regalava a Ribas Castro.
Sí, és veritat.
No sé si encara es fan servir testos, encara...
Sí, jo en faig servir. Els pobles en fem servir. Doncs,
avui regalaré testos.
Testos de terrissa, de fang. No
terrissa, no testos de terrissa, de com es diu això? Es diuen... Tenen un nom.
Què?
Carai, es diuen...
Però la dinàmica quina era? Un concurs?
Perdona, l'Òscar Dalmau em recorda el Justo Molinero, per l'amor de Déu, no m'he recordat el Justo.
RM Ràdio, perdona. No, home, no, quan has parlat de Mataró, el Justo va comprar en el senyor Palací Ràdio Mataró.
Sí, però... Sí.
RM Ràdio.
És molt important, eh? Molt, estem parlant d'uns grans... Terracota, això, home, Terracota.
I què ha de
fer? Fem una cosa, Marga.
Molt bé.
Que... 902-47700. Va, jo regalo, com a Ribas Castro als anys 70, testos.
Tinc una pregunta.
Que la gent foti el que vulgui amb el test. Jo li regalo testos, com a Ribas Castro.
D'on els trauràs?
Tu tranquil, ja trobaré testos.
La Marga els trobarà, no patiu.
Això rai. Marga, estàs amb el telèfon ja o no? Sí, 902-47700. La gent trucarà per regalar testos? No, un no. En regalarem 20.
Però que ens expliquin la seva ràdio de la vida.
20 testos de Terracosta.
No,
vull que m'expliquin res, vull que truquin només. Truqui,
hola,
vull un test. Arribes Castro, què?
Truqui. Sí. Jo t'he de dir, Basté, que avui quan he sentit el teu davantal...
Fes una cosa.
Va amb la planta dintre, això? Perquè si
no és el test de Terracota, sense la planta.
Sí, sense la planta.
Sí, fes una cosa. Punxa. Hola, bon dia. Espera't un moment, ara no. Volia dir a qui trucava que li fotéssim en directe.
És la Coppolo.
Què deies tu, Mònica?
No, que quan he escoltat avui el davantal, a part d'agrair-te'l i emocionar-me com a persona que estima la ràdio que sóc, me n'he donat que totes les etapes de la meva vida estan acompanyades d'un programa. Has dit Goma Espuma?
Sí, clar.
I, ostres, he recordat, vamos, la meva adolescència, joventut. I això és molt important, molt important.
Ja. Manolo Segura, em diuen també que feia hòstia els matinals el cap de setmana de diumenge.
I feia el Carrusel Deportivo, jo l'havia fet amb Manolo Segura.
Del matí, eh?
Sí, sí, de diumenge al matí.
Hola, bon dia, hola.
Hola, bon dia, Jordi.
Que vol un test?
Sí, m'agradaria moltíssim, gràcies.
Un test? Doncs mira, jo li regalo un test avui aquest matí, com feia la Ribas Castro, doncs vinga. On te'l posaràs, el test?
Ara. Doncs probablement a la Terrassa.
A la Terrassa, quina molt sort, bé. On vius?
Lògic.
A Lleida, Ciutat.
A Lleida, Ciutat, perfecte. Doncs vinga, doncs una avui els de la ràdio em mataran, i els de dalt, ja no t'ho explico. Moltes gràcies, eh? Com et dius?
Xavier.
Xavier, doncs que disfrutis del test, que vagi bé.
Que tingueu una jornada fantàstica avui.
Moltes gràcies, Xavier. Felicitats. Que vagi bé. Vine, que bé. Veus?
No rebentaràs si el pressupost per uns testos.
Què?
Que no rebentaràs el pressupost per uns
testos. No, però a mi no em fa il·lusió regalar testos avui. No, mira'm una cara, l'Isabel García Pagán, com dient, està com una regadora.
No!
Tenint en compte que regalem testos.
Regalen regadores,
també. Permeten que et digui una cosa, ja que estàs parlant d'emissores locals, si no cites Ràdio Arenys i l'Enric Sierra, et guanyaràs un enemic per tota la vida.
Premi Ràdio Associació d'aquest any.
30 anys de programes cada setmana.
Les ràdios locals, per cert, encara avui que funcionen amb molta gent fent hores extres i treballant-se programes de molta qualitat moltes vegades.
Bueno, mira l'Enric, o sigui, està amb nosaltres 7 dies a la setmana, 24 hores cada dia, i el cap de setmana fa el foradet.
O Ràdio Silenci de la Garriga.
Saludo el meu cosí Adrià, que treballa a Ràdio Cabrera de Mar, també municipal.
Això també es feia molt abans a la ràdio.
Sí, abans es saludava molt.
Que puc saludar? Bueno, el Carles Cuní, quan li deia, hola Carles, m'agrada molt el teu programa, que puc saludar? No. Que ho he trucat.
Carles Cuní, que és un personatge magnífic i encantador i divertit, com canviava quan es posava davant d'un micro, que deia, no passaran.
La nit dels ignorants.
No passaran. Mira que m'agradaria saludar la gent, però és que tenim un problema, que és que les línies estan com estan.
Truca el Justo.
Què? No, el Justo està fent ràdio en directe, tu. Per això, i la García Pagán escoltava molt la ràdio abans, o no?
No, jo sóc de les enamorades de ràdio a mesura que m'he fet gran.
Ah, sí?
Sí. O sigui, quan era jove escoltava la ràdio en els trajectes, diguéssim, no?, per anar a la uni, aquestes coses.
Amb els Walkmans.
No, al cotxe. Sí, perquè jo conduïa des dels 18, de manera que 18.00, o sigui, i feies pues gomes espumes, sí. I després quan em vaig desenamorar, o sigui, no la feia servir perquè et canvia l'estructura de vida, i ara l'escolto bastant.
Sí. Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ui, opa. Hola, què tal?
Hola, Jordi.
Què tal? Que vols un test?
Molt. Jo sí.
Val. Jo te'l regalo, doncs.
Cap a Mataró, un biamal.
Cap a Mataró, també. Perfecte.
Ah, molt bé.
Doncs vinga.
Cap a Mataró, un biamal.
Perfecte. Molt bé. Doncs te l'envio cap a Mataró, el test. Que vagi bé.
Gràcies, guapo.
Que vagi bé. Adéu, guapo.
Que te'l recolli el Joan.
Ja t'ha vist, guapo, de bon dematí.
Sí, aviam una cosa, veus? Sí, aviam, em diuen, és que, esclar, hi ha alguns que escoltin a les 8, que n'he dit ja. És veritat. Cap menció a Ràdio L'Hospitalet, desayuno con chinchetas. No vagis de llest, que no és desayuno con chinchetas, eren sàbanes con chinchetas. Sí. Ràdio Minuto, al Ràdio Minuto, Toni Clapés. Toni Clapés va començar a Ràdio Minuto, que era Ràdio Minuto, informa, i llavors sortia a la temperatura, sortia el presentador que deia la temperatura al pie del Tibidabo, que és on estava Ràdio Minuto, és de 14 graus. I el Toni Clapés punxava discos també i feia informació i
bueno,
tal.
Per cert, i jo que...
Maria Matilde Almendros, també, esclar.
A mi, Jordi, em passava
molt... El Riqui i el Bernal.
No sé si l'heu dit, però a mi em passava molt que jo anava al camp del Barça. Mon pare em va fer soci quan vaig néixer, i a mi el futbol, ni que sigui per osmosi, tampoc és que jo la gent és gaire molt. Mai. Però jo anava al camp i podia passar-me tot el partit més dramàtic del Barça rient com un desesperat, sentint l'Arús.
L'Arús.
El Força Barça. Sí.
Home!
L'Arús al matí. Bueno, és que jo el que sentia al matí era l'Arús.
Bueno, però Arús con leche...
I era molt enamorada d'una secció que feia Espumarajos por la boca.
M'ha dit que he de dir una cosa. És veritat, una Anna em diu una cosa que he de dir. El Massetero, que cantava la Ribas Castro. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, amb qui parlo?
Parles amb Jasmine Castillo. Home. Perdona el meu català, eh?
No passa res, no perdonaré cap català si el parles com el parles de la mar de bé. Com estàs?
Molt bé, Jordi.
Vols un test?
Estic al Prat de Llobregat.
I vols un test o no? Et regalo un test o no?
Home, i tant, clar que sí.
On te'l posaràs?
A la Terrassa, segurament.
A la Terrassa.
Jo que és passatgista.
És, perdona?
Paisatgista, no ha dit? Pot ser.
Ets què?
Ha dit que és paisatgista?
No. Pots paisatgista.
Ah, sí? Carai.
Sí, sí.
Pues molt bé, però escolta, me regalo un test perquè el posis al Prat.
Al paisatge.
Moltíssimes gràcies.
A tu, sí. Que vagi bé. Fins ara.
Molt bé, tenim...
El Lot està flipant.
No, estic estupefacte.
Per què?
Perquè l'espectacle de la ràdio en directe és fantàstic.
No, clar, perquè...
Bé, a més, això ja no es fa.
No, no, i a més, no en parlant ni la redacció, això, ara. Ara havíem trobat testos de terrissa, ara. Però bueno, en trobarem, sí, no? Bueno, en trobarem. Clar, aquí trobarem de seguida. Sí, sí, ja ho sé, si és que tothom està dient sí, Radio Club 25, o sí, ja ho he dit, el Joan Barril, ja l'he dit abans, que clar, la gent està a la casalta.
Jo crec que l'Ajuntament de la Bisbal ens patrocinarà els testos.
Sí. Mira, la Elisenda Roca era productora de la Ribas Castro.
Oh, això no ho sabia.
I diu que vam haver de buscar un cantaor de Múrcia perquè cantés el Mas Setero. Que és que quan se li va córrer la idea de regalar macetes... Hola, bon dia, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlo?
Josep Maria.
Josep Maria.
De Mataró.
De Mataró. Però què m'està escoltant tot? Què està escoltant tot Mataró?
Pel Joan.
Perdona?
Què està trucant tot Mataró avui, tu?
Bueno, home, jo trucava perquè el Joan López ha fet un comentari sobre Ràdio Mataró, quan hi havia Carlos Herrera, la Sílvia Coppola, etc.
Sí, a l'Aparicio, no te n'oblidis.
Ha dit que estava a Jaume Recoder.
Bueno, la cantonada.
Estava al carrer Cooperativa.
Sí, tens raó. Tens tota la raó del món. Sí, senyor. Al costat, a la porta del costat de la sortida del Cine Iluro.
Sí, senyor.
Ja comencem.
Molt bé. Al primer pis.
Sí, senyor.
Sí. A la vora de la botiga de Quasars.
A Quasars era la botiga del meu pare.
Sí, senyor.
Tens un... Vols un test?
Sí, per què no?
Perfecte. Doncs vinga, cap a Mataró un test. Que vagi bé, fins ara.
Vinga, fins ara.
Tanta apologia de les ràdios locals s'està convertint en Ràdio Mataró.
Sí, és que és veritat.
Ràdio Mataró va ser molt gran.
Escolta, m'he donat el telèfon del directe. No em truqueu a la recepció que tinc a la Marta amb la gent que van entrar. No té el número del directe aquí, el 902-477-100. Quants testos portem regalats? Aviam, serà que hi fotrem aquí un
pan. Jo he comptat 4 o 5, ja.
No, però és que més els que van... Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Que vols un test?
Vinga, clar que sí.
D'on ets? Com et dius?
De Mataró.
Jo em dic Marcos i soc d'un barri que tu, Jordi, crec que coneixes bastant.
Què és?
Horta.
Home, per favor. Doncs, Marcos, vols un test cap a Horta?
Sí, tant.
Doncs vinga, un test cap a Horta. Que vagi bé, Marcos.
Vinga, moltes gràcies, Jordi.
Adéu, que vagi bé. Felicitats, gràcies.
Ara potser sí que tirarà l'atenció de dalt.
Sí, perquè aquest portem ritme, uns quants, sí, ja, no?
Jo pensava que serien 3 o 4, però...
Esperant la trucada de l'alcalde de la Bisbal, que ens ho pagarà tot.
Sí, o la Bisbal de l'Empordà, que té uns
gestos... L'alcalde ens ho patrocina.
Tu has fet molt fàcil, però jo estic pensant en la infraestructura que necessites per fer això, a part de la trucada, diguéssim.
Escolta,
has de trobar els testos i has d'enviar-los.
Jordi Ramos, entre cançó del Festival d'Eurovisió i cançó del Festival d'Eurovisió, tindrà temps per... Hola, què vol un test? Bon dia.
Oi, tanca el bull, Jordi, que sí.
Hola, com et dius?
Maria Dolors.
Maria Dolors, des d'on em truques, Maria Dolors? Mira, això és molt d'antes.
De Barcelona.
De Barcelona, molt bé. I vols un test?
Pues és clar que el vull.
On te'l posaràs?
A la terrasseta.
A la terrasseta que tens. Oh, a quin barri?
Soc, mira, visco sobre davant de Sant Pau, més o menys.
Molt bé.
Per aquesta zona.
Per aquesta zona. Molt bé, Maria Dolors, doncs et regalo un test.
Moltíssimes gràcies, estic molt, molt contenta.
Doncs mira, que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies, igual per vosaltres.
Tot fos fet amb aquest entusiasme i aquesta alegria.
És que ja hem fet més content algú que amb la tertúlia. Ara cada dimarts acabarem testos.
Cada setmana podem regalar algú.
Elisenda Roca, una abraçada molt forta.
Mítica.
Una abraçada molt forta, sí. Escolta'm, quants portem regalats ja?
Sí,
portem uns quants. No, però més els que han anat trucant.
Jo tinc un missatge de recursos humans que passi per allà quan acabi el programa.
Sí, efectivament. Hola, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Amb qui parlo?
Amb en Jordi.
Jordi, d'on truques, Jordi? Oh,
jo, de Banyoles.
De Banyoles. Vols un test?
Sí, sisplau.
Doncs et regalo un test, de part de RAC1.
Moltes gràcies.
Doncs mira, ja el tens, cap a el Pla de l'Estany, que se'n va un test. Una abraçada molt forta.
Molt bon dia. Adéu.
I noms de tota la vida, eh? Jordi, Maria Dolors...
Sí, no, i a més amb les preguntes de ràdio de tota la vida, de 100 anys. Bon dia. El teu nom. D'on truques? Què vols?
Sí,
adéu, gràcies.
Adéu.
Felicitats pel programa.
Bueno, és meravellós.
La companyia.
Bueno, és un gran retrat del que ha aguantat la ràdio tots aquests anys, que és el mitjà que dura millor.
Bueno, no, perquè és la companyia. És la companyia. És la companyia. La ràdio és la companyia. Sí. És això de dir... Mira la Maria Dolors, que estava feliç.
Sí, sí.
S'ha regalat un test.
Sí, sí, sí. Mm.
O sigui, l'1, 2, 3 havia de regalar un cotxe.
I en canvi, apartamento aquí, en Torrevieja.
I en canvi aquí regales un test i la gent està feliç.
Home, regala un apartament i et diré jo la felicitat de les trucades.
Sortiré jo, sortiré per trucar. Faré com aquell alcalde que ha fet 8... aquell alcalde que ha fet...
A València.
Sí, sí, a Morella. Hola, què tal? Bon dia. Hola, hola, sí, un altre. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. En qui parlo?
Amb el Xavi, de la Pobla de Montornès.
La Pobla de Montornès. Que vols un test?
I tant. T'ho agrairia.
Sí, el necessites. Fas pinta que el necessites.
Sí, i necessitem la nit també, Jordi.
Perfecte. Com necessitem què?
Que necessitem a la nit. Escoltar-te
a la nit. No, home, no, sí, home, sí, a la matinada a cantar. No. Escolta, moltes felicitats i aquí tens un test de nom de record.
Molt bé, fins i ara. A vosaltres. Adéu, programa excepcional.
Gràcies, adéu. Fins ara, adéu.
Mira, una senyora em diu, la Flora, que et digui que la frase mítica Rivas Flora. Castro, arribita el ánimo, señores, que esto es Europa. ¿Et sona?
Sí, sí. Com torni?
Arribita el ánimo, señores, que esto es Europa. ¿Et sona això, aquest moment mític?
Bueno, no me'n recordo això. Qui era
això? De la Rivas Castro.
Ah, sí, bueno, sí, clar.
Ah, és que la Flora
sí,
ja...
Ui, és que en deia moltes. La Rivas Castro, la ciutat és un milió de coses i coses d'aquestes. Va, fem una... Sí, és que, ui, pressupostos de testos, això serà tremendo. Demano, sisplau, aviam, que la gent truqui...
I paper de bombolla.
El 902-47-700, que no truqui ni al contenidor, sí. Que em diuen que hi han rebut 59 trucades al contenidor. No, no regalem testos al contenidor, regalem l'estudi en directe, home.
Carai, són recipients diferents.
De debò, és que sou de por, eh? Però bueno, ja està, ja anem acabant-ho ja. Sí, què fem? L'última, doncs? Sí, segur, doncs ara la farem de seguida. Sí, ja ho sé, ara el Josep Tordera, company del periòdico durant molts anys, en diu el Trotadiscos amb el Túria, l'Àngel Casas i el Tino Romero, i tant, el Salvador Escamilla.
I el balcó?
L'Arcomarca nos visita.
Ah, el José Luis Lorente i dos inconcessiones.
El balcó el feu fer la Glòria Serra i algú més, ara no recordo.
El Manel, com es deia?
El Borrell. El Manel Borrell. Borrell, ara. Hola, bon dia.
Bon dia,
en qui parlo?
Javier Callau, del Delta de l'Ebre.
Home, des del Delta. Que vols un test?
Hombre, lo necesito para la barraca.
Lo necesites per la barraca? Pues tens un test. Mira, escolta, faré una cosa.
Manem.
Dos testos per tu.
Hombre.
Dos testos per tu. Per tant, escolta'm, dos testos que van cap a... Ui, ja me'n recordo. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé, bon dia. Bon
dia. Una abraçada.
Ui, igualment, una altra per tu, una altra per tu.
Escolta, l'Agustí Rodríguez té un llibre de la història de Ràdio Minuto.
Sí, home, i tant. Hi havia l'Agustí Rodríguez i el... Era un
no, però això ho ha fet el fill, eh?
Sí, ja ho sé, el fill. Sí, el pare... Juntament amb José Félix Pons, Joaquim Maria Puyal i Miguel Ángel Valdivieso van fer una portada històrica al diari Dicen, que es deia els cantaires del gol, perquè eren els narradors primers dels partits del Barça.
Els cantaires del gol.
Els cantaires del gol, si portava el Dicen. Bueno, són les 9:27 minuts, ja ho podríem anar deixant, no?
Escolta, sí. que torni el Coses Meves, que va ser cancel·lat injustament per Toni Clapés ja fa molts anys en aquesta,
oh, veritat,
en aquesta,
sí,
antena,
sí,
i era el millor programa que mai s'ha emès a Catalunya.
Ara el recuperen a trossos, eh? L'altre dia li feien una reedició al Coses Meves.
L'altre dia, però molt descafeinat tot. Nosaltres volem tradició i constància.
És que el senyor Marcelí amb la careta ja s'acaba el programa, quasi directament, però és mític.
Perdona, i deixa'm dir que digui... perdona, que lamentable que oblidis el Riquel Bernal, per això l'he dit, dues vegades els he dit, carai, de debò, teu la que salteu, tots plegats. I després em parlen de Ràdio Sabadell, que és veritat, Ràdio Sabadell va ser d'una altra de les emissores, que sobretot en els últims anys han sortit grans noms.
Bueno, ens estan enviant missatges gent...
Pepe Antequera, en diuen Jordi Bosch.
De tot pelatge i condició.
El Toni Guerrero, que omplia el Palau dels Esports de Barcelona amb concerts, o sigui, Ràdio Joventut.
Sí. Mata de Pere Ràdio...
Bueno, escolta'm, podem parar ja, no?
Aturem-ho, eh?
És que ja el Jordi Ramon està nerviós, perquè a les 10 ja diu que hem d'entrevistar l'Anna Pontón. Dic, home, si falta mitja hora, encara, i hem de parlar de Núñez Feijóo.
Digue-li si vol un test, ja està, segurament et dirà que sí. O que ens expliqui una ràdio, un programa Ràdio Gallec. Seria entranyable, això, també. Hi ha algun mític de Galícia? No. Locutor? bueno, a prop hi havia el Bierzo, hi havia el mític...
De Ponferrada era Luz de l'Olmo, sí, Magallanús segur, però... segur.
Vale, ja trobarem,
segur. En fi, són les 9:28, un moment, que ara tornem. Per cert, què? Com diu el Paco Aguilar, és veritat, què? El gran Fernando Borderías.
Però mira que has dit noms, O sigui que...
Mira, és que de debò, tenim uns oients que no ens els mereixem. Bueno, després en parlem. De debò. Quin porro de farigola de matí, però és que és el centenari de la ràdio i he de dir que, escolta'm, jo me'n recordo, de casa la meva mare escoltant el Luis de l'Olmo.
Escolta, i l'alegria a la Maria Dolors?
Com?
Ah, l'alegria que li hem donat a la Maria Dolors.
Bueno, home, i els altres volen testos. Mira, i el Delta de l'Ebre se'n van dos ja. Jo m'imagino el Xavi de Pol pujat per les finestres ara pensant, ara com collons fotrem enviant testos ara. Pràcticament 2:15 del matí.
Ai, fins que al final d'aquesta pel·li és tan bonic, quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
T'apuntes a anar per feina? A WIC Barcelona tenim convenis amb més de 5.000 empreses i una taxa d'inserció laboral de més del 93%. Apunta-t'hi ara a WIC.cat i reserva la teva plaça. WIC Barcelona. Driving Values Forward.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició amb més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
Comença l'any estalviant a Brico Depot. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta a la cada amb tapajuntes, abans a 119 euros, i ara tot per 99. Recorda que si ho trobes més bé de preu, et tornem la diferència per dos. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Ets al súper. O t'estàs un diumenge descansant al sofà i et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Al Com Viatges sabem què et passa. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sabem quines vaques tens al cap. Illa Maurici, 10 dies, 8 nits, des de 1.220 euros. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Pensar en gran no és posar un logotip gegant perquè tothom el vegi. És que tothom et conegui a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i a millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i te'n porten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa nostra. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Formula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
El perquè de tot plegat.
Això què?
No, que estic veient que està tallada la P7, no?
Sí, és que ara anem cap allà. Precisament, avança Isabel García Pagán en exclusiva informativa, que aquest matí estem molt pendents de les mobilitzacions convocades...
Què és el que sé?
O avança, RACU.
Mobilització convocada per Unió de Pagesos, que per cert la plataforma que va convocar les marxes de la setmana passada se'n desmarca, diu qui vulgui anar endavant, però la plataforma queda al marge de qualsevol activitat organitzada per sindicats. O sigui, perdona, Albert, també s'ho he entès. Estàs dient que Unió de Pagesos va per una banda i la plataforma que va organitzar les mobilitzacions de la setmana passada va per una altra. Per tant, aquesta manifestació és diferent a la de fa una setmana. Estarien dient això, en aquests moments?
Sí, perquè la plataforma 6F es crea una mica des del cooperativisme dels pagesos i s'hi afegeixen després els sindicats. Mm. Però al principi no convocaven Unió de Pagesos ni Assaja.
Vale, comencem amb els tractors que van en direcció Mercabarna. Josep Ferrer, on pares?
Doncs jo justament ja estic a Mercabarna. Val a dir que Mercabarna està blindat per poder seguir amb Mossos d'Esquadra i potser per això que acabes de comentar, Jordi, no hi ha tants tractors. Jo he pogut seguir primer la columna que venia de l'Anoia, he comptabilitzat, com hem explicat durant el matí, 7 tractors. Després m'he pogut unir a la columna que venia de Sant Boi de Llobregat, una quinzena de tractors, i en el Prat de Llobregat ens hem unit amb els tractors del Prat de Llobregat, n'he comptabilitzat 6 tractors, per tant, una trentena de tractors amb aquestes 3 columnes que ara estan aquí a Mercabarna, esperant si arriben més companys.
Va. Gràcies, Josep. Tornem més tard. Anem ara cap a... també a Mercabarna. Montse Martí, molta policia o què?
Sí, molta policia. Jo estic a l'accés principal de Mercabarna i abans que els tractors tallessin l'accés principal a aquest mercat majorista, ho han fet les furgonetes dels Mossos que estaven aquí aparcades des de abans de les 8 del matí. En compto fins a 1, 2, 3, 4, fins a 7. I el que veiem doncs, és que ara a aquesta hora per l'accés principal no hi pot entrar ni sortir cap camió. Però Mercabarna, ho explicàvem també abans, hi ha 3 accessos que per l'entrada i sortida de camions i el que ens estaven dient aquesta hora és que els altres accessos estan oberts i els pagesos concentrats aquí amb tractors el que estan fent és reorganitzant-se i anant a tallar ara mateix els altres accessos al mercat majorista. El mercat majorista ha obert a les 9, al mercat de fruita i hortalisses, i per això la convocatòria era aquesta hora. Ara ho dèieu, la convocatòria la fa Unió de Pagesos. La setmana passada totes les protestes no les va liderar aquest sindicat, sinó que les va liderar Plataforma Pagesa, que aquesta vegada donar la consigna aquesta que deies, que es mobilitzi qui vulgui, però ells no estan darrere d'aquesta, no lideren aquesta convocatòria aquesta vegada.
Molt bé. Gràcies, Montse. Anem cap a les comarques de Girona, on els pagesos volen tallar l'AP7 a Pontós. Bàrbara Julve, ho han aconseguit?
Sí, finalment ho han aconseguit. A 9:45, és a dir, fa uns 6 minuts, els pagesos han saltat el cordó policial d'agents antiavalots i s'han plantat al vell mig de l'autopista. Ara tallen els 6 carrils, 3 en sentit nord i 3 en sentit sud. Aquí, de fet, no hi ha cap tractor aparcat, estan als camps de l'entorn. Això sí, hi ha molts pagesos, més d'un centenar. Els Mossos estan fent recular en aquests moments el trànsit perquè pugui sortir de la via. I com ha anat aquesta situació? Doncs bé, pagesos i Mossos han estat negociant una bona estona. Mossos permetia un tall de 2 hores i Pagesos deia que no en feia prou i almenys fins l'hora de dinar. Com que no s'han posat d'acord, han fet pressió, han col·locat un tractor davant del cordó policial i els pagesos, enmig d'insults, per cert, cap a periodistes, l'han atrevessat fa una estona. A més, ja havien intentat accedir col·locant palets al mig de la via, però els agents els havien desallotjat de forma pacífica. Finalment, com us deia, ara ho han aconseguit i des d'aquí, des d'on ens trobem, estem veient ja una gran columna de fum, 2 concretament, en què estan cremant doncs palets i tallant aquesta via en tots 2 sentits de la marxa.
Molt bé. Anem cap al sud. Fa una estona que els tractors han sortit de Valls per bloquejar el port de Tarragona. De quanta gent estem parlant? De quants tractors estem parlant a hores d'ara, Esteve Giralt?
Doncs són prop de 200 tractors, potser una mica més, per tant èxit de mobilització, perquè ara fa una setmana en aquells talls de la Conca de Barberà, que després van acabar amb la tracturada cap a Barcelona, d'aquí del Camp de Tarragona en van sortir vora 300 tractors, per tant, si prenem aquesta referència, èxit de moment d'aquesta convocatòria liderada, ho explicàveu, per Unió de Pagesos. Jo he vist tractors que la setmana passada es manifestaven i tallaven carreteres amb la plataforma 6F, per tant, en aquest cas s'hi haurien sumat de la plataforma també al costat del sindicat Unió de Pagesos. Ara mateix som a l'autopista A27, ara en direcció al port de Tarragona, fila índia d'aquesta enorme tracturada a una vintena de quilòmetres del port de Tarragona, amb la idea de tallar els accessos al port. Ens explicaven des del port que hi ha força empreses que han reprogramat les operacions de càrrega i descàrrega que tenien previstes avui per no trobar-se amb aquest tall. El més delicat és el transport, sobretot, de pinsos, de menjar per animals, perquè el Port de Tarragona és estratègic en aquest sentit per tota Catalunya i també l'Aragó. Veurem quines són les intencions dels pagesos de tallar hores, o potser més, aquests accessos al Port de Tarragona.
Molt bé, moltes gràcies també a Esteve Giral. Un altre dels punts que volen tallar els pagesos és l'eix transversal a la zona, a l'alçada de Gurb. De moment la convocatòria és a Vic, Marc Anturri.
Sí, ara mateix una desena llarga de tractors són aquí, al recinte Firal del Sucre, a Vic, amb la idea de tallar l'eix transversal, com deies, a Gurb d'aquí uns minuts. Són pagesos d'Osona, el Berguedà i el Bages. Ara per ara continuen tots aquí al Sucre, a l'espera de l'arribada dels últims efectius, i també amb una orella posada a la resta de concentracions del país per si cal reforçar algun altre punt de la mobilització durant el dia.
I a veure tot plegat si ja afecta el trànsit i de quina manera. Anem al RAC comptant cotxes i darrerament també comptant tractors. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, com dèieu, ara algunes de les marxes s'han ajuntat des de diferents punts. A l'AP7 a Tarragona hi ha 4 quilòmetres de congestió entre els trams de Cambrils i Mont-roig del Camp en direcció a Tarragona, mentre que la mateixa via, però a la demarcació de Girona, ara s'estan manifestant entre Borrassà i Vilafant i es fa desviar els vehicles per la sortida 4 d'aquesta autopista del Mediterrani. L'N2 continua tallada també per manifestacions entre Pontós i Vilamalla en direcció a Figueres durant 4 quilòmetres, i pel que fa a Barcelona, els tractors continuen avançant per l'A2 ara entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat per arribar a Mercabarna, així com a l'enllaç amb la Ronda Litoral per la Zona Franca. Unes mobilitzacions que, a banda d'aquests punts, no han suposat massa alteracions a les aturades habituals de l'hora punta, però en general sí que està costant més que les cues vagin a la baixa al voltant de la ciutat de Barcelona, encara amb 3 quilòmetres de lentitud arribant al nus de la Trinitat des de Montcada i Reixac, l'accés des de la B23 per la Diagonal també força lent, i les rondes en sentit sud amb poques cues, però encara carregades des dels nusos de la Trinitat i del Besòs. És tot des del RAC, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Àlex Huguet. Anirem connectant en el decurs d'aquest matí per saber com van les coses i sobretot per l'estat del trànsit a aquesta hora del matí, sobretot durant aquest matí migdia. Bueno, anem al tema.
Galícia?
Bueno, no Galícia. Oh, Galícia de retruc. Mm-hmm. Galícia de retruc. Per això que li vull preguntar una cosa amb el Joan López Alegre, coneixedor ell d'aquesta zona política, d'aquesta àrea política. Per què, darrerament, cada vegada que venen unes eleccions, el PP es fot en un sidral? Cada vegada. O sigui, recordo, si anem enrere, des de Pablo Casado, el famós dia que va venir en aquest estudi, i pensant que no l'escoltarien a Madrid, que és aquella cosa de que província és extranjero, una. Segona, el propi Núñez Feijó, l'última setmana electoral, que la va fer pitjor impossible. I la tercera, aquesta, que és amb aquesta informació que van treure uns periodistes, entre els quals el nostre Arnau Mañé, sobre el tema de les converses amb Junts per Catalunya, i ara que ve a Galícia, que clar que se'ls complica la història.
Però perquè perquè Arriola es va morir. De què rius?
Bueno, està molt bé.
És una gran reflexió.
Que ve a dir que és que no mana ningú.
No tenen timó.
Bueno, que no tenen,
no tenen brúixola. Era la brúixola Arriola.
Podeu explicar, sisplau, qui era?
Pedro Arriola, part de...
Espera, que estava parlant el Joan.
No, Pedro Arriola era un sociòleg que en el seu moment no era militant del PP, estava casat amb una senyora que va ser alcaldessa de Màlaga i després es va fer famosa per dos grans moments a la seva biografia, una per jugar el Candy Crush al Congrés i l'altra per quan va ser ministre.
Ah, no sabia que Pedro Arriola era el marit
de... Era el marit de Celia Villalobos, però ell era un sociòleg que en el seu moment va contractar Aznar per ajudar-lo a entendre la societat espanyola, i li donava dades i l'assessorava des d'una visió molt independent, molt poc grupi i molt poc militant. I ell, jo crec que va ser com una espècie de precursor de després el que ha sigut l'aplicació del Big Data i moltes tècniques que el Toni i altra gent coneixen molt bé, de que és una campanya. I és una figura que després va seguir amb Rajoy i que el PP no ha trobat qui el pot substituir.
De fet, li posen, o sigui, el 89, quan a Aliança Popular fa el canvi al PP, Fraga per Aznar, a la COE, la patronal, llavors amb Cuevas al capdavant, li diuen: et donarem diners, t'ajudarem, però posa't aquest senyor a tovera per ajudar-te. I realment era una brúixola, era un sociòleg que llegia allò que en diem cap on van les societats o cap on van certs debats, cosa que provocava que la dreta, més a la dreta, anés a per ell. És a dir, per exemple, els Federico Jiménez Los Santos i companyia, l'arriolismo era sí, sí. per ells el pitjor, perquè segons ells era el mal que havia portat el PP a buscar allò que se'n deia el giro al centro, o el camino hacia el centro. El problema que tenen ara és que aquest senyor que va morir efectivament i que Casado va morir no fa gaire, un parell d'anys, una cosa així, però sí. Casado...
I encara s'hi dedicava o no?
S'hi dedicava, sí, però sí. Casado havia prescindit d'ell i no sí. l'havia substituït.
Ell va sortir en Rajoy.
Exacte. Sí. I per tant ara no tenen ningú més al capdavant d'això i per tant fan allò que se'n diu en castellà bandazos, que és allò, unes anades i tornades que projecta molta incoherència, clar.
Han fet alguns experiments molt curiosos, però a més, si a la falta d'una persona que sigui capaç de fer una anàlisi amb sentit comú i al marge dels grupis, diguéssim, no? Com deia bé el Joan, li afegeixes que el PP ha acabat per no tenir bones antenes a determinats territoris, no? O sigui, es retroalimenta del seu propi discurs i no té bones antenes i bona informació i bona interlocució amb altres grups polítics, no tant els partits, sinó amb sectors polítics, al final l'amanida és molt estranya i passa això, no? Que van fent ziga-zagues i elements i prenent decisions que no tenen molt de sentit, com aquesta que hem vist aquest cap de setmana.
I passen coses que en campanya són letals, que és canviar d'estratègia. Per exemple, a la campanya gallega, que clàssicament, això li podràs preguntar a la Pontón, però clàssicament el PP la centrava molt en Galícia. Fixa't que tenen un eslògan que és a Galícia que funciona. Per tant, la Galícia que funciona, parlar a Galícia. Si et fixes en els mítings del PP a Galícia, d'aquella bandera, sobretot. Clar. De Galícia. Ben bé no n'hi ha d'espanyoles, en mítings al PP. No. Això era el clàssic del PP a Galícia, que els anava molt bé, sí, però que en aquesta campanya el van canviar. És a dir, van dir, ara parlarem de Catalunya, pels pèlets, quan parlaven dels pèlets allà a la costa gallega, que sé aquí a Tarragona passava tal, pel deute, per finançament, per l'amnistia, pel Puigdemont, van fer aquest canvi. I de cop ara que han hagut de tornar a parlar de Galícia i del la BNG campanya... concretament. Això és letal en campanya. Quan canvies d'estratègia vol dir que alguna cosa va mal.
La campanya els estava anant molt bé.
Per això havien fet coincidir les últimes vegades les eleccions amb el País Basc, perquè era una manera de no caure també dins de les dinàmiques del PP espanyol. I aquesta vegada un dels problemes que han tingut és que el deslligar-ho del País Basc, com dius tu, s'ha posat el focus sobre Galícia i s'ha trobat que Pontón porta des del 2016 treballant-se un programa polític, un discurs consistent, una estratègia diferenciada a Galícia i a Madrid i un discurs molt seductor, i que el PP l'agafa a Feijó a Madrid amb el peu canviat, i a Rueda, que és un personatge amb molt poc carisma. Vull dir que més enllà de la qüestió purament comunicativa hi ha la qüestió aquesta estratègica, i a més hi ha la cosa aquesta que hem parlat manta vegades de la difícil reconciliació avui de les aliances del Partit Popular, que ha d'anar a dos cavalls entre Vox i un dia Junts i el PP si vol tornar a tenir viabilitat per governar.
Però la decisió d'avançar les eleccions a Galícia és per necessitats del PP a Espanya, no per necessitats del PP a Galícia, i per necessitats del mateix Alberto Núñez Feijóo. Vull dir que era impossible que es fes una campanya a Galícia centrada en Galícia, perquè aquesta campanya és per necessitat del PP espanyol. Vull dir que no és que hagin canviat d'estratègia i fins ara només feien galleguisme. El que feia galleguisme era Alberto Núñez Feijóo, no? Diguéssim. O sigui, fins al punt de que el PP a Catalunya havia de ser la convergència, no? La convergència que ell se suposava que era Galícia, però és que aquesta campanya era per la seva necessitat, dic, per la necessitat d'una victòria.
L'han canviat ara, eh?
Sí,
el PP,
sí, no,
ara
no.
L'han canviat,
El PP gallego, el PP, al igual que el PSOE, no és el mateix a cada comunitat autònoma espanyola. I això que estic dient és una obvietat. El PP de Moreno Bonilla i el PP de Díaz Ayuso s'assemblen, sí, que un ou a una castanya. I el PP gallego, el més semblant que té a Espanya, és el PP balear, que són forces clarament autonomistes, que no tenen cap mena de contraindicació ni amb l'ús del català de Mallorca, ni amb l'ús del gallego Galícia, ni amb la cultura, ni amb la història, ni amb res. La diferència amb el nacionalisme català, perquè ens entengui la gent que ens escolta, és que el nacionalisme sempre té una certa contraindicació espanyola, i en canvi el galleguisme o el que fa el PP de Balears no té aquesta vessant. Ara bé, és cert que el PP adelanta la campanya a Galícia intentant aprofitar el mal moment de Sánchez per dir, escolti, jo trec majoria absoluta i el PSOE s'enfonsa, i amb el moment del rum-rum de l'amnistia això sembla una decisió lògica i normal. La primera part de la campanya jo crec que els hi ha anat fantàsticament bé, perquè a fi de comptes allò dels pèl·lets que intenta el govern no qualla, perquè el Pablo Iglesias s'enreda primer demanant el vot pel BNG i després dient que s'ha de votar Podemos, perquè el PSOE té un candidat que confia tan poc en ell mateix que ni ha renunciat al seu escó diputat al Congrés a veure què passa el diumenge i a veure si es queda diputat o se'n va, o se'n va a Galícia, perquè Sumar es pot quedar fora i han posat a la portaveu parlamentària a Madrid de candidata, i perquè el PP, a més, té una cosa fantàstica a Galícia, que és que Vox farà un rosco. Per tant, la campanya els hi anava molt bé, i és absolutament incomprensible per què no, lo de, si aquí hagués el Pere Mas, diria que lo del tret al peu resta no sé quants punts en el carnet, però és que no és que s'hagin tirat un tret al peu, és que s'han desterrajau tota l'escopeta sencera a sobre.
Sí, sí, sí. I és que ara corre perill diumenge.
És incomprensible perquè amb una campanya a la que són 4 contra 2, o sigui, 2 dretes contra 4 esquerres, i on la campanya anava bé, és que no havies de fer res.
Jo no sé si comparteixo aquesta idea. Hi ha una enquesta relativament recent, per exemple, que deia que de tots els joves que el 2020 les últimes eleccions tenien menys de 18 anys, el 42% votarien al BNG. Bueno. És a dir, el BNG s'ha treballat, aconseguit tenir un projecte il·lusionador i un projecte seductor.
I una dada interessant, que a més es repeteix en tots els últims comicis, si fem la mitjana, que incideix amb l'error i la importància de l'error. Entre el 30 i el 35% dels votants en els últims cicles electorals decideix el seu vot els últims dies,
sí,
de campanya.
Això ho deia,
és a dir, per tant, no cal que ho digui el TIS, és a dir, tu agafes a les últimes eleccions, fas l'enquesta postelectoral, que és de les que més val, i et diuen això, és a dir, com aquest error ara és pitjor que fa una setmana, especialment. Però... I com el senyor Feijóo és reincident, perquè com deia el Jordi abans, la polèmica absurda sobre la pujada de les pensions o congelació de les pensions que va protagonitzar l'última setmana de les eleccions espanyoles també va ser l'última setmana. Aleshores, aquí, en certa manera, jo difereixo amb el Joan sobre la bona campanya que estava fent el PP, reitero, ha canviat el clàssic enfocament galleguista, s'ha volgut centrar amb la campanya espanyola portant a Feijóo, evidentment l'han de portar, perquè s'ha d'implicar, però han volgut parlar moltíssim de Catalunya, i Catalunya els hi ha explotat a la cara. És a dir, de cop surt un senyor aquesta setmana i els hi diu que igual tot se sabrà, es posen nerviosos i fan unes declaracions que jo crec que va ser... Bueno, parlem molt de l'entorn de Feijóo, però no sé si va ser ell directament, potser
no segurament
qui ho va fer. En tot cas, un error com una catedral l'última setmana, i parlant del teu tema fetitxe, que és l'anticatalanisme de manual, que sembla que et dona sempre resultat, però de vegades potser t'espifia una campanya.
I sobretot com ha intentat desmarcar-se, no?, d'aquestes declaracions, això de que hi ha una conspiració, que el PSOE... És que, clar, és molt pitjor encara, no? La solució que busca encara ho enreda tot més, no?
Malgrat tot.
Escolta'm una cosa, sembla dir una cosa amb tot això, que és, si tot això ho està fent el PP és per un motiu. És perquè hi ha alguna cosa amagada que no sabem, el se sabrà tot de Xavier Bosch, que és el títol de la primera novel·la del Xavi, que era Se sabrà tot. Què pot saber-se aquí? Bueno, aquí hi ha gent que hi ha moltes especulacions. N'hi ha dos noms propis sobre la taula. Esteban González Pons és un, i l'altre
que té gripe,
Enhorabona per quedar-se tapat a les orelles a casa, que és el que ha de fer. Esteban González Pons, un, i l'altre és Elías Bendodo. Alguns expliquen que es veu que el PP va oferir era una amnistia en futur. Saps? És a dir, no pactem l'amnistia
com la Cospedal i el Bárcenas.
Està millor dit en diferit.
Un dels hàndicaps que fa el PP és sempre dir que qualsevol actuació de reconciliació o de conciliació a Catalunya o amb els independentistes no podia anar mai lligada a la votació de la investidura, i per tant, probablement no. Aquestes negociacions era... No es podia cobrar per avançat.
Correcte. És a dir, en lloc de votar, és a dir, demanaven un acte de fe.
Sí, això.
Junts va dir que no. Per cert, deixa'm afegir una cosa, perdona, Joan, que també per posar... Avui ha parlat Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, i en una entrevista a Ser Catalunya, amb el Pablo Tallón, ha dit que el PP també es va posar contacte amb ells per negociar-hi després de les eleccions del 23 de juliol. Diu que, ara bé, Rovira diu que els va engegar pastafang.
El mes d'agost, després de les eleccions espanyoles, va venir un diputat i ens va proposar, doncs, que negociéssim, que parléssim, que ells volien conformar una majoria. i nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP. No sé si ells tenien una mínima esperança que nosaltres ens moguéssim, però això era impossible. Això sí que era impossible. Què hi tenim en comú amb el PP? Nosaltres aquí volem ser molt coherents i molt nets i molt transparents.
Marta Rovira torna a demanar a Junts i al PP que expliquin en què va consistir exactament les negociacions que va mantenir a l'estiu. També ha fet una crida a desbloquejar la llei d'amnistia d'una vegada per totes. Està convençuda Marta Rovira que queda inclosa dins de la llei perquè no ha comès cap acte terrorista. Afegeixo que també Esquerra...
Si això que dius tu, si això que explicaves tu és així, doncs suposo que divendres, perquè tothom ho pugui llegir dissabte, podrem tenir les transcripcions de les converses que van haver-hi entre el PP i Junts, perquè és el que efectivament li faria mal al PP, pensant en diumenge. Ara, només us vull dir dues coses. El PP, que les ha vist de tots els colors al llarg de la seva història, d'11 eleccions autonòmiques a Galícia, n'ha guanyat 11. I de les 11 n'ha guanyat 8 en majoria absoluta. Ho dic perquè tinguem una visió de conjunt de lo que és Galícia. I sobre el que dius tu del BNG, és molt divertit, perquè quan parles amb la gent del PP, la gent del PP està molt contents amb com li estan en el BNG, perquè paradoxalment el BNG el que està fent és reagrupar tot el vot de l'esquerra, per tant, deixar fora Podemos, deixar fora Sumar, baixar el Partit Socialista, i un resultat bo del BNG podria reforçar la majoria absoluta del PP des d'un punt de vista d'aritmètica electoral.
O més que un resultat fora del BNG, la presència de Sumar i de Podem, que després suposo que tindrem temps de parlar, el paper galdós que ha fet Podem i Pablo Iglesias amb la seva falta i incapacitat d'arrelar a la perifèria.
Té una intenció de vot de l'1% Podemos en aquests moments a Galícia.
Sobre el tema de la caiguda del PSOE, també.
Sobre el tema de l'indult.
Que pot quedar per sota de 10 diputats. Hi ha enquestes que n'hi donen 9.
Sobre la reacció de l'indult després de l'anunci aquest o la filtració als periodistes de l'altre dia del diumenge, per això hi ha tres coses que jo crec que són molt importants. La primera, em sembla que Jordi, tu ho deies ahir, que és que quan Feijó diu que surt després a dir que no es donen les condicions, en realitat el que està fent és dir que un dia potser sí que es donen les condicions. Que aquest, o sigui, aquesta és la cosa important, que ell el gest que està fent és posar la primera pedra perquè un dia hi pugui haver pactes i es puguin reconstruir les aliances. Després, una cosa que ha passat una mica desapercebuda, que és que la reacció d'Isabel Díaz Ayuso, és veritat que, o sigui, a banda de donar suport a Feijó, és veritat que refreda una mica la idea i diu aquesta frase que ella amb Junts no hi aniria ni fins a la cantonada, però al final de la frase afegeix una crossa que queda més dissimulada, perquè ella doncs en sap molt de retòrica i tal, i diu en aquestes circumstàncies. Que en realitat és una manera de avalar la tesi de fons de Núñez Feijóo. I després hi ha una altra cosa, que és que Feijóo ha dit també que la diferència d'ell amb Sánchez és que si mai hi hagués d'haver cap acord o cap conversa seriosa amb Puigdemont, aquestes condicions serien necessàriament que passés pel banc dels acusats. Això és exactament el que fa 6 anys que deia el Partit Socialista.
Correcte.
Fins aquest estiu, fins que va començar a necessitar els vots. I, de l'altra banda, el mirall invers, en el cas de Junts per Catalunya, potser convindria explicar i parlar del fet que l'entorn de Carles Puigdemont els últims 6 anys explicava en privat, i no tant en privat, que hi hauria dues finestres d'oportunitat possibles per rebrotar o revifar el procés d'independència. Una era la finestra d'oportunitat que es podia derivar de les sentències europees que suposadament podrien assenyalar i acorralar Espanya i generar un nou momentum per sortir a mobilitzar-se, i el segon escenari era un govern de PP i Vox que tornés a inflamar la situació i permetés a l'independentisme tornar a sortir al carrer i regenerar-se. Això, el que estem assistint, el procés que estem assistint de manera subtil, és la desaparició d'aquests dos escenaris. Primer, perquè l'amnistia anul·la... No tan subtil, és veritat.
Subtil no, perquè han votat a Pedro Sánchez.
Com que Junts per Catalunya i el seu entorn de vegades costa tant que t'admetin la realitat, per això dic subtil. Però l'amnistia mata l'opció del recorregut a Europa i... No només el fet d'investir Pedro Sánchez mata l'opció del PP i Vox, sinó que aquestes aproximacions fantasmagòriques i estranyes, i ara sí, ara no, que es van fent amb el PP, no només amb aquestes declaracions de Núñez Feijóo, sinó recordem aquelles també aquella conversa de Puigdemont amb Manfred Weber a peu dret amb l'acte de Politico, on deia que potser algun dia hi hauria una moció de censura, posant-hi moltes cometes. En realitat el que està fent Junts a poc és dir, tant nosaltres podem investir els socialistes, com nosaltres podem servir al PP per treure Vox de l'equació, que és precisament el que podria inflamar.
Jo crec que hi ha una altra cosa. Jo ara quan escoltava Marta,
30 segons.
Sí, Marta Rovira em recordava, no sé si teniu present aquell personatge de la PM que quan sortia una deia, i jo també. No? És a dir, la idea aquella de... I jo
Ada Colau?
Ho demanen ells i jo també. Dos vols, l'amnistia, el català Europa, etc. Bueno, aquí el que passa és que Junts es va reunir amb el PP perquè pot reunir-se amb qualsevol que no sigui el PSOE, cosa que altres segurament no poden fer. I aquí es va reivindicar. Algú creu que Junts anava a pactar amb el PP? Junts anava a reivindicar-se. Anava a reivindicar el seu paper a l'escenari que li havien donat les urnes i anava a reivindicar el fet de dir, escolta, Esquerra, tu no pots pactar amb ningú altre que no siguin els socialistes, per tant, la teva capacitat de negociació amb ells és limitada. En canvi, Junts, si vol, pot no votar els socialistes. Clar, això els posa dins de l'equació. El problema és, també, Núñez Feijóo, quan s'hi asseu, amb què es lliga. En què es lliga? Perquè només parlar d'indults, que això en certa manera també estava darrere de la intenció de Junts parlar-ne, només que parlis d'indults i que parlis d'amnistia, el teu discurs cau pel seu propi pes quan acuses a un altre que es ven l'ànima al diable perquè concedeix això.
Un minut i les deu, en tres minuts saludem la persona que dilluns podria ser que les equacions la portessin a ser la futura presidenta de l'Assumpta de Galícia. Qui és Ana Pontón? Per què ha pujat durant tants anys, aquests últims anys, al BNG? Per què puja tant a les enquestes? Què està fent bé aquest partit nacionalista gallec, el bloc nacionalista gallec, a Galícia? D'aquí uns moments, Ana Pontón, al món a RAC1.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
T'estimo! Hi ha mil maneres de dir t'estimo, però no gaires que costin tan poc com les nostres flors. Digue-li amb la nostra gran varietat de rams de Sant Valentí, ara des d'1,99€.